Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real don Vicent Esteller, notari. Las exequias fúnebres tendrán lugar hoy lunes a las 5 de la tarde en la iglesia arciprestal, domicilio del finado, calle Rey Don Jaime número 68, velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcamp 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleu-me la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu te ho passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata mostra sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció, fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Vila-real sempre en cada missió. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on el som.
Molt bon dia. Avui és 24 de novembre, són les 12 i 6 minutets i celebrem el Dia Mundial de l'Evolució. L'evolució que, si recordem, la publicació de l'origen de les espècies de Charles Darwin de 1859 és un dels llibres més influents de la història de l'espècie. També és el Dia Mundial del Vi i nosaltres tenim un bon brindis a la nostra cultura, a la cultura mediterrània i a les vinyes que ens envolten. És la celebració popular que reconeix la importància cultural i gastronòmica del vi, especialment en els països, en els nostres, en el Mediterrani, en Espanya. Una curiositat, la Comunitat Valenciana és terra, com vosaltres veu, de taronja, per supost, però també de vinyes. I una dada curiosa és que Utiel Requena és una de les denominacions d'orígens més antigues d'Espanya. Té la varietat autòctona, que tot el món sabem, és la Bobal, i que dona vins tintos, intensos i aromàtics. A més, a Castelló, i això és molt important, a mi pareix una cosa meravellosa, de fet, nosaltres vam estar parlant farà aproximadament un mes de gent que està recuperant llavors, pues, bueno, a Castelló, llavors de tomaca, d'armela, de moltes coses. Bueno, pues, parlant del vi, s'està recuperant vinyes tradicionals que havien caigut en l'oblit i s'està reforçant i se vincle entre cultura i territori. I ses vinyes són, i ses llavors és l'adequat perquè dona el raïm adequat per la zona i per el clima. En fi, també és la Setmana Europea de la Reducció de Residus. És el moment de pensar en la sostenibilitat. Claro, la del bolsillo també, per allò d'aplicar bé la taxa del FEM. En fi, amb curiositats i notícies de Vila-real i també de tota la plana, comencem junts este matí de protagonistes i anem a per la parauleta del dia.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
La paraula és dilluns perquè prové del llatí vulgar die lunis, derivat de die lunae, és a dir, dia de la luna. És el primer dia de la setmana segons el calendari gregorià, el segon dia de la setmana litúrgica, si es considera el diumenge, com el primer. El plural és invariable, els dilluns. Ojo, recordeu, els dilluns. La forma dilluns és considerada col·loquial. En ús cultural, en valencià existeix l'expressió fer dilluns, que significa fer festa. Habitualment, este dia, especialment en alguns oficis i tradicionals, com el de barber o sabater, era fer dilluns. Curiositats. El nom de dilluns està relacionat amb la lluna, igual que en moltes altres llengües romàniques, per exemple, lunes en castellà, lundi en francès, mondai en anglès, que també prové de mundai. En fi, dilluns. Fem una reflexió sobre el dilluns?
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
El dilluns torna en allò que molts anomenem la rutina, la vida que ens marca el calendari. I jo me pregunté, i el cap de setmana de qui és? Si esta és la nostra vida, el cap de setmana pot ser és nostre, pot ser és de la llibertat, però al final tot forma part del mateix camí. El més important és tindre un treball que siga més que una obligació, perquè, clar, dilluns quan tornem, que tornem a les obligacions. Si tornes a un treball que te dona sentit i que te connecta amb la teua vida, pues genial. Però que poquets els passa, tat. Que no siga no sols un treball per a sobreviure, com passa pues, quasi sempre. El temps per a sobreviure i no és un espai on te sent que aportes o que creixes, no? ojalà i tots tornen dilluns, que és normalment quan se torna al treball, eh? Que, bueno, hi ha gent també que no para, que té un altre tipus de treballs, com el torn anglès i demés, on el dilluns no significa això. Però vale, si anem a la gran majoria, el dilluns significa tornar a un treball, i més va que si treball te dona sentit i te connecta en la vida. Però ara va una altra. I si la salut te falla? Salut física. Perquè si batalles en el que tens dins del cabet, pues encara pitjor. Bueno, anem a recordar-nos que cada dia és un regal. Sí, sí. La vida és el que hi ha. Però jo crec que també és el que fem amb ella, eh? Per això, este dilluns, més de lamentar-nos, fem un pas endavant amb gratitud. Perquè, com diu el refrany, qui té ofici té benefici. El benefici més gran és viure amb sentit i també amb esperança. També a Vila-real, la seguretat ha estat notícia este cap de setmana, perquè tres masets del Camil Ermita i Forneig han patit robatoris coordinats, que han estat coordinats, perdó, buscant diners i joies. A més, la Guàrdia Civil ha desmantellat una banda que acumulava fins a 20 robatoris en supermercats i empreses de Castelló, també a València, amb l'actuació també a Vila-real d'estos 20 robatoris. Un fet que ens recorda la importància de la vigilància i la col·laboració ciutadana. I els bons comerç de Vila-real avui s'han posat a la venda ja i ha sigut un èxit rotund des del primer moment. Cues esperant per a poder adquirir aquests bons de forma presencial. Hem intentat de forma telemàtica que també se podran comprar, però bé, nosaltres hem tingut problemes per accedir. Suposo que estaran solventant-lo. Recordem que si volen de forma presencial és a Ucovi on els poden aconseguir. Els bons són de 20, 50 i 100 euros, però l'avantatge és que només es paga la meitat del seu valor. Enguany l'Ajuntament ha posat en circulació 200.000 euros per a esta campanya, que busca dinamitzar el comerç local i ajudar a les famílies per a les compres nadalenques. El requisit és estar empadronat a Vila-real i gastar i ser bo en els establiments de la ciutat. Una iniciativa que reforça la solidaritat i la confiança en el nostre comerç de proximitat i que converteix cada compra en un gest de suport al poble, perquè qui compra al poble fa poble.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690.
Música. Una pregunta, Lola. ¿Quan podem anar a replegar la caixa de Nadal?
Però vostè té la pensió domiciliada en la caixa rural?
Clar, jo ho tinc tot allí.
Pues ha d'anar a la plaça de la Vila, davant del nostre centre social, de l'1 al 5 de desembre, de 10 a 2 o de 4 a 7. Ah, i no s'oblide de portar la carta i el DNI.
Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Soc Joan Pardo y la barbería es la meva passió. He dedicat anys a formar-me per oferir-te un estil diferent, únic i professional. La meva barberia és un espai amb personalitat i pensat per a que tu te sentisques còmodo des del primer moment. Barberia Pardo Men Salon, on cada tall es converteix en una experiència. T'espera al carrer Covasanta, número 23, de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¡Atención! Llega el Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas MO de alta tecnología por solo 199 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
El viernes 21 de noviembre, celebra con nosotros en McDonald's Castellón el McHappy Day. Pide tu Big Mac con forma de corazón y donaremos el 100% de tu compra. Con tu apoyo, la Fundación Infantil Ronald McDonald seguirá ofreciendo un hogar fuera del hogar a las familias que tienen niños gravemente enfermos hospitalizados. Recuerda, 21 de noviembre, McHappy Day, para disfrutar en tu McDonald's más cercano. ¡Te esperamos!
Cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo.
¡Hey!
Quieto, calma, quietos, cojan aire, quizá nos toque correr. Que al menos quede el recuerdo de aquel momento que fue perfecto, Copacabana y claqué. Es un parpadeo, un rápido destello, un rayo de sol que deja ciego. Cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo. Es un parpadeo, un rápido destello, un rayo de sol que deja ciego. Cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire.
Miren, ja hi ha data per al debat d'investidura a les Corts de Juan Fran Pérez Llorca com a president de la Generalitat. Serà este dijous, el 27 de novembre, serà a partir de les 11 del matí, segons ha decidit la Junta de Síndics. Ho ha donat a conèixer dijous passat la presidenta del Parlament Autonòmic, Llanos Massó, després d'haver tingut una ronda de consultes amb els diferents grups parlamentaris sobre les candidatures per a succeir a Carlos Mazón al capdavant del Consell. Perdó. La sessió plenària queda convocada seguint els termes que marca el reglament de les Corts. Alejo Fondemora Rullán, bon dia.
Bon dia.
Diputat del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Acabem de dir que la investidura serà dijous, una investidura que ha estat consensuada a Madrid.
Bueno, al final la Comunitat Valenciana no és una part important d'Espanya i com a qualsevol comunitat autònoma, pues se tenen que prendre les decisions a nivell nacional, però el que és els termes de l'acord s'està negociant, o sigui, encara no hi ha una investidura ni un acord, estem encara en negociacions. El dijous, bueno, m'imagino que d'ací el dijous pues les coses aniran avançant espero que pel bon camí, i el dijous quan se produzca la votació pues que estiga l'acord tancat. De moment el que te tinc que dir és que les negociacions continuen.
Quan parlem d'aquestes negociacions, tenen informat als diputats autonòmics, als afiliats?
A veure, com a tota negociació i més d'aquesta rellevància, pues, s'està negociant el xicotet punt de lo que siga, pues s'està negociant als diputats. La informació és una informació genèrica, una informació general, no dels acords. Els acords, quan s'aplega un acord, m'imagino, bueno, això evidentment, pues els acords se faran públics, no se van a fer acords secrets com fa el president Sánchez en Bildu, o ara hem descobert que Sánchez havia pactat en Bildu en secret antes inclús de la moció de censura. Pues en el Partit Popular no actuem d'aquesta forma. Els acords, i com ja va ser en altres investidures prèvies, se fan públics i són sabedors tots els habitants de la Comunitat Valenciana, siguen afiliats del PP o siguen diputats autonòmics.
En este cas, podem dir que hi ha hagut consenso per a que fora Juan Fran Pérez Llorca?
Dins del Partit Popular, sí. Sí, n'hi ha un consens ampli, un consens de que és la millor persona per a dur endavant el projecte en el que el Partit Popular es va presentar a les eleccions de fa 2 anys.
Uh-huh. L'última entrevista que vaig tindre va ser un diputat provincial, Héctor Folgado. Vam parlar d'aquest contrat blindat per als autònomos. Este contrat blindat per als autònomos, quan se farà efectiu?
Bueno, el primer que se té que fer és que aconseguir que els ciutadans espanyols donen la confiança al Partit Popular per a formar govern a Espanya, que entenc que i crec que la majoria actual dels ciutadans veuen que és necessari un canvi, i entre ells pues, els autònoms, que són un dels sectors més maltractats per la política actual del govern de Sánchez i dels seus socis, perquè també té molt a veure Sumar i tota l'esquerra que l'acompanya, que la ministra pues, de Treball, per exemple, és de Sumar, pues, això és, té que guanyar la confiança dels ciutadans per a poder fer endavant, tirar endavant aquest projecte, que és un projecte que necessita molta gent. Jo te dic que a la província de Castelló 43.000 famílies depenen directament d'un autònomo que és el que du el menjar a casa i el que treballa totes les hores que siga necessari per aconseguir-ho. O sigui, que al final el Partit Popular s'està reunint ara es va reunir este cap de setmana en el president de l'Associació de Treballadors Autònoms de la Comunitat Valenciana, Alberto Ara, i van pactar, van informar de lo que és el projecte que té el Partit Popular per a donar un pas endavant en lo que és no només mesures fiscals, no només mesures, sinó a més unes mesures socials, una equiparació de drets socials i personals dels autònoms que hasta ara pues, estan discriminats, entre comillas, discriminats en respecte a lo que és un treballador per compte aliè. És a dir, els autònoms ara no tenen baixa de paternitat o de maternitat, ni ha que tenen que continuar pagant les quotes d'autònoms. Pues una de les mesures que se proposa, per exemple, és pues que no se tinga que pagar quota d'autònoms quan un no pot exercir la professió i que no se tinga que donar de baixa de l'activitat, ja que aquestes quotes estiguen exemptes. Bueno, hi ha 10 mesures molt potents, però molt, molt potents per a
el trimestre de l'IVA.
Claro, és que hi ha que fer trimestres i, a més, una càrrega impositiva que és una de les altres mesures impositiva i de gestió, és a dir, no només fer el trimestre, sinó les hores que heu per fer declaracions trimestrals, que tindre que declarar trimestralment l'IVA i l'IRPF cada trimestre, pues al final suposa també una càrrega per als autònoms. Per això una de les mesures que se proposen és reduir el número de declaracions, és a dir, a lo millor si el resto dels ciutadans paguen la renta i fan una declaració anual de renta, pues que els autònoms en una declaració anual pues puguen fer lo mateix.
Estàs parlant en coneixement de causa.
Sí, jo perfectament, perquè sóc autònom i a mi me suposa un mal de cap cada trimestre i me suposa pues una faena extra o un gasto extra, perquè la majoria d'autònoms lo que tenen que fer és pagar una gestoria que els duga els papers per impossibilitat i desconeixement, perquè també és molt complicat. N'hi ha que clarificar les deduccions fiscals i les desgravacions, n'hi ha que aclarar el que se pot deduir o no se pot deduir, perquè també en eixes, després ve com tot el món sap, Hacienda, que ve últimament una voracitat que no havia estat mai a estar a l'Estat, està en rècord de recaudació actualment, i no té prou en això, sinó que a més té que hasta el cert punt acosar una miqueta, tenen la paraula, però a les persones per intentar encara pues, traure una miqueta més del rècord de recaudació que té l'Estat. O sigui, que al final el Partit Popular el que ha plantejat i el que està negociant en les associacions d'autònoms, perquè a més això no és una cosa que se tinga que fer a soles per el Partit Popular, són 10 mesures molt potents per a facilitar la vida dels autònoms, per a que tinguin més drets socials i per a que tinguin una rentabilitat que puga permetre creixement, perquè sempre una de les coses que n'hi ha és una desgravació quan els autònoms contraten el seu primer treballador. I si és el salt, diguem, més important en la vida d'un autònom, és a dir, d'estar ella soles a dir vaig a créixer i contratar una persona. Això frena molt l'economia, la dificultat, i en totes les dificultats afegides que ha ficat el Partit Socialista en aquests últims anys, en mesures de complicar la burocràcia, de complicar el tema de totes les... Bueno, ara estem en lo de les dones de hogar, que n'hi ha que fer també una declaració d'una prevenció de riscos laborals. O sigui, al final és anar fent la vida més complicada a la gent perquè un no puga ser autònom, sinó que tinga que dependre de l'Estat de fer aquestes coses o d'un tercer que li gestione l'activitat. Al final, el que intenta el Partit Popular és en aquestes 10 mesures, pues això, fer més fàcil la vida, fer que tinguin més drets socials i fer que tinguin una rentabilitat que els permita créixer i es doni beneficis a tots, a tota la societat, perquè al final quan un autònom té beneficis, pues paga impostos i quan paga impostos repercutim a tots.
Clar, el que passa a un autònom és que a voltes no agarra més feina perquè ell no pot fer-la i té por i quan dic té por és perquè té por de contratar a ningú. Perquè en un moment donat el treballador té drets, que a mi em pareix meravellós, però és que l'autònomo, que és una persona i que comença des de zero, és com que no en tinga. I això és, jo crec que és el gran cavall de batalla en aquests moments.
Pues sí, els costos laborals han pujat molt els últims anys. Els costos laborals, contratar un treballador ha pujat molt, sense que tampoc en la vida de la gent s'hagi notat, perquè ha pujat el salari mínim, el sou mínim, però després la gent en la vida diària està pitjor que estava antes. La vida ha pujat molt més de lo que han pujat els sueldos, però per a un autònom que té que contratar un treballador, pues això li suposa pagar el salari mínim i pagar les cotitzacions socials, que tampoc no tenen vinculació en el volumen d'activitat d'un autònom, de si és una gran empresa o una xicoteta empresa, tots paguen igual. Entonces, aquestes coses frenen molt la creació d'ocupació.
Quan estem parlant d'això, jo recordo, per exemple, a ma casa, que me diuen, tu estudia i no te faltarà de res. Val, ara tenim una societat superpreparada. Però què està passant? Que aquesta societat té por, perquè així també hem sigut una terreta de gent molt valenta i de gent emprendedora. Però en aquestes carreres fiscals estem fent una societat de funcionaris. Jo, disculpa, però no sé jo el Partit Popular què opina d'això.
No, no és el Partit Popular, és els economistes serios d'aquest país, que diuen que no se pot, no, una economia no pot créixer en base a subsidis i funcionaris. No pot dir Espanya és una economia de primera en un creixement espectacular i que tot el creixement econòmic d'Espanya es sustenta en subsidis i funcionaris, perquè això els diners ixen d'on ixen, de l'activitat privada. Entonces, si no n'hi ha generació d'ocupació privada i no n'hi ha generació d'economia privada, pues al final això implosionarà i on anirem, pues, com estaven els països altres que són molt propers així, fa uns anys que estaven quebrats i van vindre que tindran a rescatar-los. En Espanya pues estem anant a un sistema, a un funcionament de l'economia que s'està basant en això. I això no pot ser. No pot ser, a llarg plaç és insostenible.
Per exemple, si així en la província de Castelló són 43.000 autònoms, que no sabem si acabarem l'any en aquesta quantitat de xicotetes empreses, que jo quan diuen empreses, pues, bueno, és un treballador que decidís tirar endavant. Si l'Estat té una càrrega fiscal sobre aquestes empreses i les empreses van desapareixent, és a dir, d'on se pagarà tota aquesta càrrega perquè ho pagaran les grans empreses? És a dir, les grans empreses, imaginen que aquests 43.000 autònoms desapareixen. Què passa en la província de Castelló?
No, però és que les grans empreses també tenen possibilitats que no estan a l'abast dels autònoms. Al final, si tu... les grans empreses tenen que suportar tota la càrrega fiscal de l'Estat, que tenim el risc de deslocalització. Al final una gran empresa pot agarrar els trastos i dir, així a Espanya estem pagant el 60% de tal i bon, anem a Marruecos o a Argelia, o ja ha passat. O sigui, aquestes coses ja en la crisi ja van passar. O sigui, que al final, així n'hi ha que tindre un equilibri. N'hi ha que tindre grans empreses que creen ocupació, evidentment, i que paguen els impostos que els toca pagar, i això és perfecte i magnífic. I com va dir Roig l'altre fa uns mesos, va dir, així tenim que guanyar diners, claro, n'hi ha que guanyar diners i no tindre por a guanyar diners i no tindre por a pagar impostos, els que toquen. És completament lògic, però també hi ha que tindre un ecosistema de xicotetes empreses que presten serveis auxiliars a les altres i a la població, i aquestes xicotetes empreses i aquests autònoms, darrere cada xicoteta empresa n'hi ha un autònom societari, o sigui que al final en 2, 3, 4, 5 treballadors pot tindre forma de ser o pot ser una persona soles que vagi endavant, però bueno, només canvia la forma exterior, però el funcionament intern és el mateix. Aquestes persones tenen que tindre possibilitats, tenen que tindre esperança de poder créixer, perquè si no al final estàs treballant, i més avui en dia, en que deixes de treballar en una edat, te donen una pagueta, te fiquen les cotitzacions al màxim i hi ha molta gent que m'està dient, me val més la pena no treballar que treballar. Pues este és un problema per a l'Estat, perquè al final i si es pagues i les cotitzacions es tenen que pagar tot, després no n'hi ha diners per a pagar les pensions, no n'hi hauran diners per a pagar l'atur, no n'hi hauran diners. És un problema econòmic greu en què si no se canvia la dinàmica pues anem a ficar-nos en aquest país.
Quan a un autònom no li paguen el que li deuen perquè no pot pagar-li en aquest moment el que li ha prestat de servicis, Hacienda te demana igual aquesta quantitat i l'autònom automàticament cau. I ahir ¿Qué pasa? ¿Ni algo previsto del Partido Popular? ¿Tiene algo previsto en ese...?
Mira, no només això, és que n'hi ha més. Ara, i a més és que cada vegada ho fiquen més difícil. Ara n'hi ha hagut una modificació de la justícia, de la llei de, bueno, d'accés a la justícia dels per a ficar una demanda, per exemple, ara han retrasat molt en tal de reduir el número de procediments judicials.
Sí.
Ara n'hi ha que ficar una cosa que es diu MASC. Medios adecuados de solución de conflictos. Eso retrasa también todo lo que son los procedimientos judiciales. O sea, que al final es que cada vez se le fica más difícil. No es només en Hacienda, no es només en la Seguridad Social, es también en el acceso a la justicia cuando tienes un conflicto en una otra parte que no te paga o que tiene alguna discrepancia en tu. O sea, que todo va en contra de fer a favor. O sea, lo que tiene que hacer el Partido Popular es, y lo que hará cuando gobierne, es cambiar esa dinámica. Es decir, anem a favor de que la gente pueda trabajar y que la gente pueda producir. I és la principal diferència. Ara se legisla en contra de l'autònomo, ja vau veure la polèmica que van anunciar unilateralment la pujada de cotitzacions. Això, com no tenen majoria en les cambres, pues al final se'ls ha tirat darrere, però bueno, no descarten pujar les cotitzacions. Quan puguen i com puguen ho faran. El Partit Popular legisla a favor de l'autònomo i de l'activitat econòmica i de la creació d'empleo, que al final és millor per a tots.
La basura, diuen que és per llei. El Partit Popular ha votat a favor o en contra en funció del lloc on li ha tocat, o almenys així és el que ens trasladen.
No és cert això. Això és completament fals. La basura, bé, és que n'hi ha que fer història. Jo m'imagino aquestes altures, com la basura és un tema que s'ha tratat molt i que està molt en boca de la gent, la majoria de la gent ja s'ha informat, però n'hi ha que tindre clar. La basura és d'una instrucció del Parlament Europeu que diuen que n'hi ha que fer, que la gent ha que enterar-se de que n'hi ha que reciclar més i que la gent ha que enterar-se de com se recicla i que sé que té que fer. A partir d'ahí, la forma de funcionar del govern d'Espanya ha sigut fer una cosa que també és insòlita, que és a dir, ficar una tassa de basures obligatòria a tots els ajuntaments. Això ho va fer, no sé, va fer el govern de Pedro Sánchez. A més, en una...
El president del país és el que decideix. Per tant, claro, els alcaldes han de fer el que per llei s'ha decidit.
Sí, sí, però a més és diferent. O sea, ha fet una cosa insòlita, que és a dir, n'hi ha que fer una tassa de basures, però no he dit ni com, ni de quina forma, ni de quines exencions. En el IBI n'hi ha una llei que diu, tu pots, el IBI funciona d'esta forma, tens un catastre, un valor catastral, tens que ficar un càrrec entre un màxim i un mínim, i tu pots ficar unes deduccions que són esta, esta, sí, sí, i esta. Així no, sí. Així han dit, n'hi ha una tassa.
Bueno, però una part...
Així han dit, n'hi ha que cobrar tot lo que suposa el cost de gestionar les basures. Tampoc han dit que n'hi ha que cobrar a més de lo que ja s'estava pagant. Perquè, per exemple, en Villarreal això ja ho estava pagant de l'Ajuntament i això ho assumim els ciutadans en el IBI nostre. En Villarreal s'ha dit, no, a més de lo que ja estava pagant, és com si fos un servei nou que se prestara, i no és aixina. En Villarreal ja ho estàvem pagant. En Villarreal el cost de tractament de basures estava incluït en el IBI. Per això tenim un IBI tan elevat. Lo que ha fet l'alcalde de Villarreal és ficar, a més de l'IBI que teniu, pues vos cobrem la tassa de basures per recaudar més diners. Això també és de que la llei està molt mal feta, però és que a més així en Villarreal, pues, sobre una llei mal feta, pues, han fet una ordenança mal feta. Pues, tot suma.
Analitzem un poc. El president del govern, alguns dirien, bueno, els ha donat un llibre, una llibertat alhora cada alcalde de decidir, perquè està en la seva ciutat i coneix més d'una manera o més d'una altra. Podria ser una forma, veure-ho d'una forma positiva.
Però això crea una incertidumbre als ciutadans que no és...
Bueno, per això està al cap de cada ajuntament.
A veure, no diu ni sobre què se té que... No, què és el que se té que gravar. O sigui, al final estàs gravant la producció de basures. Uh-huh. En contra de dir, pues gravarem la producció de basura sobre pues les el padró municipal, sobre no, hi ha ajuntaments que han fet sobre el padró municipal. No és lo mateix una, i així mos ho diu molta gent al carrer. No és lo mateix pagar no contamina, però al final lo que estàs gravant i lo que estàs intentant en aquesta taxa, volia fer el govern, però que al final ha fet lo contrari, la gent cada vegada recicla menys per el cabreo que té.
Vale.
La gent recicla menys, però lo que va dir és que n'hi ha que fer que la taxa siga per contaminar, i no. Així estem pagant una taxa que és recaudatòria, que va sobre l'IBI, sobre el valor catastral. Això que té que veure en el que ho contamine, que és que les viviendes més grans contaminen més, no té res que veure. Les viviendes contaminen conforme a les persones que habiten i la consciència ecològica de cada persona. És a dir, pot haver una casa de 200 metres que visca una persona i no contamine res perquè recicla tot, uh-huh. I pot haver una vivenda de 60 en 6 persones i que ho tiren tota la basura i que contaminen a munt i no reciclen res. Això no té res que veure. En altres pobles han fet en la consum d'aigua. Això té a lo millor algo més que veure en el consum, perquè el que és normalment una persona que té cura del medi ambient, pues procura també consumir menys aigua, que també és un problema que tenim així en la Comunitat Valenciana de l'aigua. Pues a lo millor seria també més adequat o ficar unes deduccions coherents i potents, no com així en Vila-real, el primer any vam anar a recaudar tot el que se puga i quan més millor, i ara pues han ficat unes deduccions, pues un maquillatge han fet. Lo que s'ha aprovat és un maquillatge que en el cert punt afecta hasta el 20%, no? Afecta hasta el 20%, però tu tens que deixar entrar a gent a ta casa a que vigile lo que estàs reciclant. O sigui que al final lo que n'hi ha que fer és dir, mira, i a més que no compensa lo que hem dit, que és un sobrecost. O sigui, ja està prou malament la cosa en tot l'increment de costos que n'hi ha hagut, l'increment de la barbaritat d'impostos que paguen, que a més ens fiquen un sobrecost addicional que ja se pagava de les basures d'entre 120 i 180 euros a les viviendes. Jo no te dic ja als comerços, que lo dels comerços ha sigut jo crec que se'ls ha anat la mà perquè n'hi haurà xicotet comerç que està en perill de tancament per la taxa de basures.
Uh-huh. I en quant a la Generalitat de les Corts Valencianes, què han decidit? Perquè clar, ells també cobraven, eh?
Això és una competència estatal. Però... O sea, és una competència estatal i depèn de l'estat. El Partit Popular el que ha intentat i el que farà quan governa Espanya és això, fer-ho voluntari o matisar que no té que ser un sobrecost. El Partit Popular ha fet dos iniciatives, una en el Congrés i una altra en el Senat, per a intentar llevar la obligatorietat de la tasa de basures. I les dues iniciatives estan parades per la taula del Congrés dels Diputats. La presidenta del Congrés ha decidit que això està al calaix i que no interessa ara que es vote, perquè sap que si es vota es tombarà. I com sap que si es tomba es tombarà, pues ens saltem la divisió de poders, ens saltem la democràcia i pues que no es vote. I així no perdem les votacions en el Congrés. Això diu el PSOE.
El que ens trasladen a la ciutadania és nosaltres paguem una multa quan ens emporten el fem de cada ciutat, si ens passem o si no reciclem. Per tant, clar, és que paguem...
Però això ja ho pagàvem antes, ja, però això estava també l'any passat, i l'anterior i l'anterior. I si... al final, i això ho paguem en l'IBI, i si vol ficar en una tassa separada, que és perfectament coherent així en Vila-real, per exemple, que ho fiquen en una tassa separada, com se fa en el resto de poblacions, i com se feia antes en el resto de poblacions, que només han tingut que ajustar la tassa de l'IBI a lo que diu de les FEMs a lo que diu la nova llei, així en Vila-real lo que tindria que haver fet és baixar l'IBI en proporció a lo que ha pujat la taxa de basures.
Clar, però en este cas, per exemple, si ens venim a Vila-real i en el consistori està governant el Partit Socialista i Compromís, així se decidís en una coalició de govern.
Sí, sí. Però bueno, és que això estem decidint sobre la butxaca dels veïns. Els dos són corresponsables d'aquesta mesura.
Clar,
PSOE i Compromís. PSOE assumís perfectament la tesis de Pedro Sánchez, que n'hi ha que recaudar més, perquè al final és el que és la tassa.
Uh-huh. Perquè... I després, així evidentment, diuen el basurazo Y en Castelló de Buen, el tassazo de Carrasco.
Sí, però en Castelló han fet mesures, han baixat prou més l'IBI que així a Vila-real i a més han ficat mesures des del primer dia de reducció de la tassa conforme al recicle. O sea, que n'hi ha que mirar les diferències. L'altre dia, claro, és que n'hi ha tantes diferències entre voler recaudar a tota costa i voler fer que la gent recicle més. O sea, Vila-real no és una taxa per fomentar el reciclatge. Vila-real és una taxa per recaudar i tindre més diners. En altres poblacions del voltant, és una taxa obligada perquè l'obliga la llei nacional i, a més, en unes reduccions importants i en una reducció de l'IBI proporcional a lo que s'està recaudant de més. És que n'hi ha molta diferència. Jo animo la gent a que revise, a que compare, per exemple, el que has dit de Castelló en Vila-real. En més en Castelló, que ja n'hi havia taxa de basures antes. No és una taxa nova que s'hagi fet ex novo, com així a Vila-real, que ja pagàvem les basures dins de l'IBI. En Castelló se pagava una tassa de basures i el que s'ha fet és adequar les basures al lo que diu la llei, que és el cost que arreplega tot el cost que n'hi ha. En Vila-real hem creat una nova i això que se pagava de l'IBI, que els ciutadans tenien dins de l'IBI, pues han tingut que és al final més diners que recauda l'Ajuntament. Al final se tradueix en això. Són 5 milions i mig d'euros més que recauda l'Ajuntament i que té el senyor Benlloc, que antes tenia que dedicar a pagar les basures, ara tindrà per a fer altres coses.
Una pausa de publicitat i anem a parlar de seguretat, perquè la seguretat és el que ens comporta el benestar.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Vols millorar les teues competències professionals i obrir noves oportunitats? La Diputació de Castelló t'ofereix un catàleg de cursos gratuïts pensats per a formar-te i ajudar-te a avançar en la teua carrera. Si estàs desocupat, emprens el teu negoci o gestiones una empresa, tenim el que necessites. Tallers de formació, ajudes per a l'alta del teu negoci i tot el suport necessari perquè les idees dels emprenedors es convertisquen en realitat. És la teua oportunitat per a créixer. Informa d'en www.agendaprovincial.com www.dipcas.es i descobrís totes les oportunitats que t'estan esperant. Diputació de Castelló, impulsant el futur.
Atenció, Vila-real. Tornem amb els vilabons. Enguany, amb un pressupost molt més gran, 200.000 euros. Compra els teus vilabons de 20, 50 o 100 euros a meitat de preu a la web bons.vila-real.es i utilitza'ls per a pagar a les tendes de Vila-real del 24 de novembre al 8 de desembre. Consulta les bases i els comerços participants en la web bons.vila-real.es. Comprar al comerç de Vila-real és gaudir de bons productes, més barats i, a més, fent poble. Ajuntament de Vila-real. Junts, Vila-real avança en comerç.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Vila-real.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Vila-real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Vila-real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
En Saco Estudio de Arte creemos que cada obra cuenta una historia, la tuya. Descubre un espacio donde la cerámica y la pintura se entrelazan con la creatividad, la originalidad y la elegancia. Encarga piezas únicas hechas a mano para vestir con personalidad tus espacios o para regalar un detalle de artesanía único y exclusivo a esa persona tan especial. Además, en Saco Estudio de Arte contamos con uno de los talleres de enmarcación más completos, con las últimas tendencias en diseño y marquetería contemporánea. Visítanos en carretera de Honda 95 en Vila-real. Síguenos en redes sociales o llámanos al 601-628-807. Saco Estudio de Arte, donde el arte te encuentra.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Hola, quería una Mac Extreme Pulled Pork.
Vale, pero ahora se llama Bull Pork.
¿Qué diferencia hay?
Mira, la Bull Pork viene tuneada, con la salsa Bull de Dani García.
Pues sin duda, quiero la nueva Mac Extreme Bull Pork con un tuneado bestial para un sabor bestial. Ven a Macauto y pruébala ya.
Eu tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Vila-real. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundacióCaixaRural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
Con las lentes progresivas Barilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Barilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Barilux especialista.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Bé, continuem amb Alejandro Font de Mora Rullán, ell és diputat autonòmic i ara anem a parlar de aquestes garanties que volem els ciutadans de seguretat i de benestar. De què són les competències?
Veure, les competències en seguretat, bueno, n'hi ha policia local, n'hi ha policia autonòmica i n'hi ha policia nacional.
Clar, entonces ahí anem els tres. Ja,
però en seguretat ciutadana normalment la competència és de la policia nacional. On hi ha policia nacional i on hi ha guàrdia civil, guàrdia civil. Uh-huh. O sea, per exemple, en cas de robatori, en casos de, pues, de delinqüència, pues, la policia nacional té uh-huh. i així en Vila-real tenen la comissaria. Però també és un cert que pues, últimament estem notant una falta d'efectius i de sensibilitat del govern nacional en la policia que també té la seva vertent en la policia local, que també està molt escassa d'efectius. En la província de Castelló, per exemple, falten 65 policies nacionals, els quals 8 són en Vila-real. De la plantilla que n'hi tindria que haver en el quartel, pues, aquestes coses al final se noten. En la policia local també hi ha una manca important de places per cobrir, que va cobrint en bosses que li presten a altres municipis perquè no tenim la bossa de la policia. Així que va prometent-la des de fa molts anys el senyor alcalde als funcionaris, però que després mai aplega i mai s'acaba de tancar. En realitat, el que són sempre promeses se queda en fum. I al final...
Bueno, jo de la policia local així en Vila-real sí que he vist que pues estem... és cert que ara sí que s'han posat les piles i estan entrant.
Estan entrant, però no en la bossa pròpia, estan en préstamos de A3.
Sí, però al final, diputada, el que importa és la seguretat al final, i benestar.
Claro, depèn de la... Claro, al ciutadà li dona igual qui vaig. El que vol és quan tinc un problema que li ho solucionen.
Tindre seguretat.
O més que res, que no tindre problemes, que sobretot el principal.
Clar.
Claro, si tens una falta d'efectius, pues al final lo que passa és que s'apoderen, els malos s'apoderen. I passa el que ha passat este cap de setmana a Vila-real, per exemple, que van entrar a furtar a uns massets, pense que primer un que els van pillar.
Anaven encaputxats, al final els han agarrat. Tenim que dir que tenim una policia local i nacional molt bona.
Això sí.
Fan un treball boníssim i no tenim massa...
Però n'hi ha que
massa tractar... Malo,
No tenen massa pago i tampoc...
Malo, no n'hi ha massa malo.
Malo, afortunadament, pues, tenim una societat que no és el que es veu a les pel·lícules i demés. La societat espanyola, pues, sobretot així a Vila-real, ja sí. Quan vas a grans ciutats, últimament, i sobretot per el tema de la droga en determinats punts de la geografia espanyola, sí que n'hi ha molt de
tenim
malo.
Tenim guetos a la província de Castelló.
Bueno, no en la importancia o en los problemas que donen en la provincia de Castelló, que donen a tres puestos de España, pero ni evidentment ni a punts que son punts negres de seguretat, pero bueno.
A Vila-real tenen punts negres?
Que jo sàpia, no, pero bueno, això m'imagino que la policia ho controla millor que jo no estic
sí,
en volta, el tema, pero bueno.
Tal volta el que passa és que quan detecten algo enseguida li posen freno.
Per això és important que a la policia se li responga des de les institucions i des de qui té que fer els reconeixements com toca. Per exemple, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil no són professions de risc reconegudes per l'Estat. De manera, si són o no són professions. En la realitat,
sí,
són.
Jo crec que sí.
Evidentment, pues, n'hi ha que aconseguir que l'Estat declare
li
reconega a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil com a professió de risc per tot lo que implica esta. Això. Tenim que aconseguir que les places que n'hi ha es cobrisquen i que després que les instal·lacions siguin adequades. Així a Vila-real tenim la promesa del quartel des de fa un munt d'anys. Es va anunciar la reacció del projecte en 2023, ja però de moment, pues, com no n'hi ha pressupostos, l'Estat ho té paralitzat. Però també paralitzat en el quartel de Benicàssim, el quartel d'Onda, el quartel de Vilafranca. O sigui, són quartels que estan pendents de que l'Estat es prengui en sèrio la seguretat dels ciutadans.
Per això és tan important que els pressupostos estiguin aprovats sempre. És a dir, jo, quan en un ajuntament no aproven un pressupost, a mi m'assusta.
Pues sí,
sempre.
Al final,
pues imagina't el pressupost nacional.
Adequat, és la principal ferramenta que té l'administració per a dur endavant dels objectius. Clar, si no tens pressupostos, no pot durar endavant dels objectius que et planteges com a societat i com a institució, ajuntament, siga nacional, al nivell que siga la comunitat autònoma. Ja n'hi ha comunitats autònomes que no han pogut aprovar pressupostos i han convocat eleccions. A l'Estat duem sense pressupostos, vés a saber. I ahí estem, esperant a que vinguin temps millors per a Pedro Sánchez per si vol convocar-les, que no les convocarà perquè temps millors, la cosa cada vegada pitjor per a Pedro Sánchez a tots els nivells, tant judicials com polítics.
Clar, la comunitat valenciana ens veiem en aquest moment que s'ha d'aprovar pressupostos en una minoria.
Però es va aprovar, es va fer una negociació important en una situació molt complicada.
Molt complicada,
Que n'hi havia que fer un esforç econòmic molt important sense l'ajuda de l'Estat per a tirar endavant una reconstrucció i es va tindre la possibilitat i es va negociar i es va dur endavant un pressupost que era és bàsic i fonamental, perquè si no hi haguessin hagut aquests pressupostos de reconstrucció, el problema hauria sigut molt, molt més gran. Entonces, així, al final n'hi ha que tindre, pues, n'hi ha que treballar-se, n'hi ha que... De fet, tindrien que estar ja presentats els pressupostos de l'Estat i no s'han presentat. I...
Sí, en este cas el que diuen és que a la Comunitat Valenciana els pressupostos s'aproven cedint molta parcel·la al que tenia que donar aquest suport, que és el grup Vox.
En absolut, això és uns pressupostos que es negocien i s'aproven de mutu acuerdo, no cedint, sinó adoptant les mesures necessàries, consensuades els dos partits, per a dur endavant un projecte polític i un canvi a la Comunitat Valenciana. I n'hi ha moltes coses que en la Comunitat Valenciana es tenien que fer i s'estan fent per l'aprovació de pressupostos, que si no, no s'haguen pogut fer.
Com està l'ambient en les Corts?
Pues en tensa, en moment de tirar endavant i d'esperar a que es n'hi hagi president del Consell per a continuar en l'activitat. Estem expectants.
Sí, clar, perquè hem sentit, bueno, el que veiem a més, ho veiem en directe, insults uns a altres, és dir, allò era
no
com veure adolescents insultant-se, que això batis el del cens, quan s'han fet fadrins han dit que tonteries fer jo en aquest moment, no?
No és agradable.
A què s'acabarà?
Jo espero que sí, però jo és una esperança més que una...
El que...
Jo crec que, a veure, ells han centrat i, a més, han rebaixat el nivell de respecte cap a l'oposició, cap al govern des de fa temps. O sigui, no? Des que van perdre el govern l'Esquerra, pues, el nivell que es veu en les Corts de respecte de les intervencions molt agressives se poden defendre postures polítiques diferents, però sempre s'ha de respectar a la part contrària.
Vostè, que és una persona molt tranquil·la, s'ha plegat a sentir
realment incòmode?
Jo, en debat de corts, no, perquè, a veure, com al final, jo sí que m'he sentit per persones terceres que a lo millor coneixes i dius, escolta, estan dient a una persona individuo, sicario, i dius, pues, i no, no estem parlant, de, per exemple, del president de la Generalitat, que se li di de tot, no? Però per terceres persones, gestors, mandos intermitjos de la Generalitat, que dius,
escolta, mandos intermitjos posats,
sí, sí, no? No, però per sempre estan posats a dit, els mandos intermitjos, al final tens que tindre una, però sempre, o sea, tu tens que tindre unes persones de confiança per a dur endavant unes polítiques, i tu fiques a que més confies, però claro, que li diguen sicario, que li diguen, pues al final, això ha passat en tema de cultura, que és el que jo últimament estic més ficat, però a més és que en debats, per exemple, sí que també me'l canti també la cara dient, vosaltres que no sou sers humans, dic, no, som sers humans, igual que la persona que m'ho estava dient, per temes molt que dius que al final estem, en el fons estem d'acord.
Per exemple?
Sí, sí. No, per temes, per exemple, quan, això va ser quan Pedro Sánchez va dir que tenia que repartir els menors immigrants de Canàries entre les, entre les ciutats, de, bueno, entre les comunitats autònomes. I va fer el reparto que va fer, i tal, la conselleria va enviar una carta als ajuntaments per a dir que, pues que a veure que diguen quina disponibilitat tenien de mitjos per atendre a estos menors, i pues se va dir que el govern, per dir que el govern feia el reparto d'immigrants i després no acompanyava econòmicament el reparto, sí, perquè això és una competència estatal, pues per dir això van dir que no eren persones. Pues escolta, pues jo, a veure, m'agradaria que aquestes coses, pues, se frenaran una miqueta i que se respectara, que a lo millor el que no, que el diu a l'altre que no és persona és el que no és persona en si mateixa, perquè al final perdem l'empatia en el de davant, i veus el de davant no com una persona que pensa de forma diferent, sinó com a un enemic, i això no ho podem permetre en este país. Estem ara, s'ha vist en la última que hem tingut, l'últim debat polític a nivell nacional, que és lo del fiscal general, que sembla que s'han eixit les coses de mare, que si els jutges són colpistes, que si és un cop d'estat a la democràcia. Estem passant moltes línies que estar en este país no s'havien passat, i que jo crec que hauríem de fer un pensament de dir, tornem a la normalitat una miqueta, que no tot, que una persona no pense com tu no és un colpista.
En la bancada del Partit Popular a voltes també s'han perdut, sí, les també, formes, sí. I quan s'ha perdut les formes heu a intentar fer reflexionar a la persona.
Pues yo intento siempre, pero también, pues, como a todo, al final los crits fan més crits, i quan una persona se sent ferida perquè li han dit assassino, li han dit vosaltres defenseu, teniu la consciència, pues després ho, pues, contesta, pues, però que jo entenc que les coses que deurien fer una reflexió com a política, de la classe política i de tota la societat en general, no només ara la política, també en la societat, a qualsevol discussió, pues les coses se'n van de mare, però bueno, n'hi hauria que fer una miqueta de reflexió. Jo penso que ara estem en el punt, o sigui, en la comunitat valenciana estem en un punt que entrem en una etapa nova, per exemple, si tot és bé i és
nomena Juan, i Déu vol, que també se pot dir lo de Déu vol, és que va, per a mi, si Déu vol,
sí, sí, sí. I tenim un president nou el dijous, pues és una persona de talent, de conciliadora, que és negociadora, i que en aquestes coses, pues, a veure si rebaixem una miqueta l'agressivitat i parlem del futur de la comunitat valenciana i de la gent, que ens aniria molt millor.
No, que
sense oblidar tot el que n'hi ha que fer darrere, però anar endavant i anar gestionant.
Alejo, quan li diuen a vostè per què Mazón no deixa l'acta de diputat, vostè què contesta?
Bueno, ell van triar en unes eleccions i té l'acta de diputat perquè és un dret constitucional. Té la possibilitat de mantenir-ho. Jo entenc que si a una persona l'elegissin per a fer unes coses i defensar uns interessos dels ciutadans, no té una obligació, és una qüestió personal que ell té tot el dret constitucional i legal a mantindre-la.
Així, per exemple, en la ciutat de Vila-real és la primera volta que tenim dos no escrits.
Sí, però això també és una qüestió
de la política. I de dos partits,
sí, sí. I de dos partits
que no són el bipartidisme habitual.
Sí, és una situació una miqueta estranya, però també són dues circumstàncies molt diferents. Una circumstància són discrepàncies internes del partit que no transcendixen més allà del partit perquè opinen de forma diferent o de la forma de gestionar el grup, el que siga, en Vox, i una altra cosa és una cosa molt greu pues, que va passar i que ha desembocat en una persona que s'ha tingut ganes de compromís perquè l'han pràcticament tirant fora per denunciar unes coses que ella considerava que no eren correctes. Independentment del recorregut judicial que hagi tingut o no hagi tingut la denúncia, lo cert és que eren coses que no li semblaven correctes a una persona i des del seu partit i des del partit que governa el PSOE pues pràcticament l'han tirat fora del equip de govern i evidentment pues esta persona ha decidit el que ha decidit. Uh-huh. Però bueno, que també és això, és a dir, estem en una agressivitat que l'alcalde, a més, en els plenos ho demostra molt, així en Vila-real. De fet, pues, i quan en qualsevol intervenció últimament estem també sempre en l'insult, en el menyspreu, en este cas a l'oposició, que és una cosa que ja des de fa molt de temps l'alcalde de Vila-real ho venia fent, però que encara ho fa més. I a vegades que se'n passa de la ratlla de lo que se té que fer. I dius que en Vila-real, que el Partit Popular a vegades algun company contesta. Si a Vila-real no he sentit mai a cap company del pleno del Partit Popular passar-se en cap resposta al senyor alcalde, que a vegades si tinguem que ficar-nos al nivell pues guanyaria.
En l'últim ple Adrián Casabó, el portaveu del Partit Popular, si va alçar un poc més la veu. És la primera volta que el sent que enfadat, eh?
Però enfadat, però no en falta de respecte.
Sí, no, va cridar i tot, eh?
És diferent, però és que n'hi ha coses que no es poden suportar, i per dir que és que no tenim que perdre de vista que al final tant una persona com l'altra que se senta endavant tindria que treballar per el bé dels ciutadans i no per el seu bé propi, i hi ha vegades que sembla que quan critiques alguna acció de govern perquè no estàs d'acord en el que dius, l'alcalde s'ho pren, vamos, en una agressivitat i a més en una falta de respecte cap a l'oposició que no és normal en Vila-real. Passa molt. I des de fa temps, eh?
Diputat, jo li dic jo des de fa temps, ojo, que l'última volta que es van cridar dos persones han acabat sent sòcies de govern. És a dir, el senyor Benlloc i la senyora Fajardo. O sigui, que en política podem esperar-nos qualsevol situació.
La política municipal són persones, al fin i al cabo, però jo crec que així a Vila-real, qualsevol, no crec que aplegue mai. No crec que aplegue mai, i més que res per tot el trajecte que du el senyor alcalde, que faria molt difícil qualsevol... Vamos, el Partit Popular, ojalà governar, impossibilitat de governar i demés, però i sobretot que fora les pròximes eleccions, que els ciutadans es donaran la majoria. El senyor Benlloc, no, personalment, és una opinió personal, no sé si estaria disposat a pactar en el Partit Popular.
Crec. I el Partit Popular pactaria?
En el senyor Benlloc?
Sí.
Això té que decidir el candidat que siga en el moment, però jo crec que en el PSOE no ho sé, en el senyor Benlloc seria molt difícil.
Ojo, que això també tia compromís, sin embargo, no acaba pactant.
Però cada un té la seva paraula i complís les seues paraules com i això li repercutirà a cada un en els seus votants. Si han dit una cosa i després han fet una altra, pues ja veuran.
Diputat, tornaria vostè a la política local?
Jo és que no ho sé dir. Jo tornaré algun dia a la meva professió al 100%, que ja la tinc a mitges entre
a
la política,
gas, sí, a
mitges entre la política i l'activitat particular. Això n'hi ha que tindreu sempre un previst, perquè al final la política és temporal. Jo he estat en política a nivell local una legislatura, després ara estic a les Corts pues a defensant els interessos dels valencians, els castellonics i de ciutadans de Vila-real, i el futur dirà, no saps mai, però bueno, que en principi la vida dona moltes voltes. El que ha que tindre clar és que has que tindre sempre el teu particular a on tornar, perquè la política no se sap mai. Ja està, simplement és la meva opinió de vida,
no, que n'hi
ha
política...
molta gent que tindria que tindre-ho també, clar, pues, com a visió de futur i de
possibilitats. No hi ha que fer de la política, sí, sí, una professió, no?
No, no crec, però bueno, Cada, ni en circumstàncies, cada persona... Això és una opinió personal, eh? No una opinió política. Cada un té la seva possibilitat i pot enfocar la seva vida conforme... I n'hi ha molta gent que ha oferit la seva vida a la política i que ho ha fet molt bé i que no és un demèrit d'una persona oferir i treballar tot per a la política, que això també n'hi ha que tindre-ho clar.
Bueno, jo he conegut polítics que guanyaven menys diners en la política que en la seva professió.
Sí.
Això és algo real, eh?
Sí, sí,
o sigui,
sí,
jo
sí,
ho he conegut.
Sí,
sí. Per tant, puc dir que... No diré de quin partit, però sí que és cert.
N'hi ha uns quants partits que ho han fet, que guanyen... Que sacrifiquen part de la seva...
Encara que la gent no s'ho crega, és real.
No, és veritat. No? A veure, no ficarem d'un partit i d'un altre, m'imagine, però n'hi ha un president del govern que si haguera sigut registrador de la propietat a temps complet haguera guanyat molt més diners que de president del govern. I, per exemple, només a dir al més alt nivell. La política, a veure, no és una professió que estiga mal pagada, però tampoc està retribuïda. A lo millor perquè hi ha moltes coses que tractar i moltes, però no és una gran retribució, sobretot als nivells, a lo millor no Villarreal, però a nivells baixos d'ajuntaments de xicotets pobles i demés, que
no
és més un sacrifici que un benefici per la gent, un treball. O sigui, la gent té que deixar molt per a dedicar-se als demés, i això sempre s'ha d'agrair.
Pues a Alejandro Fondemora...
Alejo.
Ui, perdón. Altra volta me n'he anat d'Alejandro. Alejo Fondemora Rullán, gràcies per haver estat així.
A vosaltres.
Mis zapatos aprendieron bien la dirección. Con el tiempo no se juega. Yo no pienso en el futuro, solo creo en ver anochecer. Brindaremos hasta el culo por los que ya no van a volver. Nunca es demasiado lejos. Espera un poco más. Para el perdedor, hoy juramos ser.
Castelló té futur, una província connectada, innovadora i oberta al món. Des de la indústria i la ceràmica fins a la tecnologia, el turisme o els sectors primaris. Castelló és un territori que creix amb talent, que aposta per la sostenibilitat i que impulsa oportunitats per a totes les persones. Perquè el futur no és una meta, és un camí que fem junts. Futur província, connectats per a créixer. Diputació de Castelló.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1,000 modelos. Solo en Multiópticas.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Con las lentes progresivas Barilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Barilux incluido.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
En Big Mat Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Neurovila, el centre neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Villarreal, dirigida a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Una pregunta, Lola. ¿Quan podem anar a replegar la caixa de Nadal?
¿Pero vostè té la pensió domiciliada en la caixa rural?
Clar, jo ho tinc tot allí.
Pues ha d'anar a la plaça de la Vila, davant del nostre centre social, de l'1 al 5 de desembre, de 10 a 2 o de 4 a 7. Ah, i no s'oblide de portar la carta i el DNI.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696 085-690.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Soc Joan Pardo i la barberia és la meva passió. He dedicat anys a formar-me per oferir-te un estil diferent, únic i professional. La meva barberia és un espai amb personalitat i pensat per a que tu te sentisques còmodo des del primer moment. Barberia Pardo Men's Salon, on cada tall es converteix en una experiència. T'espera al carrer Covasanta, número 23, de Villarreal.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¡Atención! Llega el Black Friday de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas MO de alta tecnología por solo 199 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Y ahora tenemos aquí en Radio Villarreal a Pepe Llobeles, vicepresidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Buenos días.
Buenos días a todos.
Como sabes, cuando yo me pongo a hablar al micro es como si me pusieran el suero de la verdad. Cuando has llegado aquí a esta emisora, son ahora las 1:22, te has sentado y has dicho que estabas muy cansado. ¿Por qué?
Porque a los 75 años... tirar de motosierra, pues, y además sin estar muy habituado a hacerlo, pues cansa.
Teniendo la profesión que tienes, que podrías ejercerla desde solamente un despacho,
estoy,
¿no?
Estoy jubilado, no puedo facturar.
Ah, bueno, vale. Pero ¿has utilizado la motosierra estando en activo?
Vamos a ver. Yo, estando en activo, he tenido siempre una característica, y es que no me han dado nunca una faena que no supiera hacer. Entonces, lo que no estaba era 4 horas seguidas con la motosierra, pero manejar cualquier herramienta o cualquier trabajo o cualquier tractor que mandara una faena, la mejor forma de que no te tomen el pelo es saber cómo se hace esa faena. Y admitir el que no lo hagan exactamente como tú lo harías, pero que te sepan explicar el por qué te lo hacen de otra forma.
A mí eso me parece la lección del día. Es decir, para saber por qué una cosa sale bien o mal, tienes que ponerte en situación. O para opinar de algo tienes que estar en los zapatos de la persona que toma una u otra decisión.
Es decir, y es algo que afecta muchísimo a esta sociedad. Nadie debería coger una responsabilidad que no conozca.
Uf. Es que hoy estoy como para que me digan cosas de estas, Pepe. Nadie debería coger una responsabilidad que no conozca, que no la haya pasado.
Que no sea como poco capaz de gestionar. Está claro que uno no ha pasado nunca todo, de todo. Pero cuando se ha enfrentado con problemas, sabe que dónde pueden estar las soluciones.
Y si no la conoce, no sé, yo tiene que ir a buscarla.
Yo en mi actividad, por ejemplo, un técnico agrícola no puede saber de todo. Pero si necesitaba conocer algo de manzanos, sabía a quién preguntarle.
Claro, claro.
Entonces, eso para mí es a lo que yo digo saber lo que llevas entre manos. No es cuestión de saberlo todo, por supuestísimo. Pero lo que no se puede es el empezar una faena o el mandar una faena que tú no sepas si esa faena está bien hecha, mal hecha, si se tarda 10 minutos o 10 horas. Porque si no, difícilmente podrás dirigir algo si tú no sabes qué es lo que llevas entre manos.
¿Hablamos de los robos? Porque haberlos haylos.
Bueno, estos días ha salido en prensa que se han pillado en Nules, en la raya prácticamente entre Nules y Alquerías, pues a 20 personas, una cuadrilla de 20 personas a plena luz del día,
sí,
cogiendo fruta. El dueño del terreno, pues se las comercializaba poco a poco él, y fue a coger unas cajitas para servir un pedido que había tenido, y se encontró que allí había gente. Y no es que iban con unos sacos a coger algo, iban organizados, a plena luz del día y sin ninguna precaución.
No.
Es decir, esto lo cojo porque me da la gana y
y si no, póngale usted puertas al campo, ¿no?
Y punto. Y si no, cierre con llave. Y si no, cierre con llave. Esto que ha salido no es nuevo. No es nuevo porque periódicamente sale y sobre todo en naranja tardía, más que en la primera parte de la campaña, hay incluso zonas,
sí,
del término municipal o de otros términos municipales que sistemáticamente hay robos. ¿Y por qué hay robos? Hay robos.
Una cuadrilla preparada y en una mañana se pueden perfectamente llevar toda la fruta. ¿De cuántas anegadas?
Bueno, tú ten en cuenta que según este el árbol, pero un buen recolector, pues
sí,
te coge 800, 1000 kilos y más al día, si no le pones cupos.
Claro.
Entonces, si estos son buenos, 20 personas, pues pueden coger una burrada, llenar el camión en definitiva.
Y llegas y tienes la fruta.
¿Y qué pasa si
porque
te ocurre?
¿Tú cómo le sigues la pista?
Mira, a mí me gustaría, como desconozco este caso en concreto, me gustaría transmitir un caso que sí que lo conozco, de un buen amigo de aquí de Villarreal, que harto de tener robos en una finca suya, pues pidió de qué forma se podía colocar unas cámaras de forma legal.
De forma legal
para vigilar el campo.
Para vigilar su propiedad.
Su propiedad.
No vigilar el campo, sino la su
tenía,
propiedad.
La tenía conectada a su móvil.
Ajá.
De forma que cuando había un movimiento, le llegaba una señal al móvil y él veía lo que tenía la cámara. Una noche estaba cenando y le suena y se coge a su hijo, que ya tenía 18 o 20 años, y dice, vamos a ver qué pasa. Y llama a la Guardia Civil, porque era término municipal de Onda. Y se personan allí ellos y la Guardia Civil. Y ven que la cadena que tenía donde estaban las cámaras, pues estaba abierta, pero no por el candado, sino por los bulones donde se cogía, lo habían desmontado, habían quitado la cadena, y ven una furgoneta que estaba dentro. Vuelvo a repetir, los dueños y la Guardia Civil. Van allí y, por supuesto, allí no hay nadie. No hay nadie. Tiran fotos, identifican la matrícula.
Solamente está el vehículo. Vale. Preparado, ¿no?
No, está el vehículo y hay cajas con naranja recolectada y cajas encima del vehículo. Están allí, como no había nadie, por supuesto, porque en cuanto oyen algo, pues es muy fácil desaparecer, y más de noche, pues desaparecen.
Claro, claro.
Salen y le quitan la presión del aire a una de las ruedas de la furgoneta. Se van y de madrugada el propietario vuelve al campo. No estaba la furgoneta. Habían seguido cogiendo fruta y con todo eso, con el parte de la Guardia Civil, con las cámaras, con la identificación de la furgoneta. La furgoneta pertenecía a una persona de la provincia de Logroño y estaba trabajando aquí.
O sea, incluso identificaron al propietario de la furgoneta.
Se veían las sombras, no se distinguían perfectamente las caras, de las personas que habían estado abriendo la cadena.
Sí.
Se meten con toda esa documentación, van al juzgado de nules y, oh sorpresa, no procede. Sin ninguna justificación, porque el propietario, que tiene nombres y apellidos, efectivamente, estaba cabreadísimo. A mí me enseñó todo lo que estoy comentando.
El propietario del terreno.
El propietario de la finca, el propietario de las naranjas. Y no le había dado ninguna justificación de por qué no procedía la denuncia. Oiga, pero ¿por qué no procede? Simplemente no procede. Entonces, ¿por qué hay robos? Hay robos porque en las leyes no impiden que haya robos. La aplicación de las leyes no disuaden al que va a robar de que robe. Y esto no es un cuento, es real como la vida misma. Vuelvo a repetir, tiene nombres y apellidos y una documentación presentada en el juzgado de nules.
¿Y con el parte de la Guardia Civil?
Y con el parte de la Guardia
Civil.
Como
que se había personado y había visto una furgoneta que no era...
¿Y quién identificó la furgoneta? La Guardia Civil.
Es que estoy un poco perpleja.
No, de perplejidades de estas, por desgracia, es cuestión de intentar hacer cosas para darse cuenta de que muchas de las cosas que contamos son verdad.
Pero habrá algún tipo de articular... O sea, yo no creo que alguien se salte a la ley de asesoría hasta esos niveles
y
quede
cabreo,
impune.
El cabreo del propietario era que no había ninguna justificación para el no proceder a la denuncia. ¿Se había equivocado de juzgado? ¿Se había equivocado de ventanilla? No lo sé. Pero simplemente no había ninguna justificación.
¿Pero es posible que se equivocara de ventanilla, de juzgado?
O
sea, esto entra dentro de...
No sé si lo he dicho de cachondeo.
Es que me cuesta creerlo.
Porque si tú lo tramitas con la Guardia Civil y a través del juzgado de guardia, ¿qué más quieres hacer, Susana? Es decir, ni con eso se corrige. Entonces, estamos en un país en el que hay muchas leyes que, por ejemplo, en este caso no protegen la propiedad privada. Habrá que poner puertas al campo cuando la propia ley dice que sin poner vallas ni nada de nada, cualquier parcela tiene vallas. Es decir, tú no puedes entrar dentro de una propiedad que no es tuya.
No, claro, eso es evidente. O sea, la gente lo tiene que tener claro. Tú no puedes entrar a una propiedad que no sea tuya. Pero claro, yo, por ejemplo, que pues aquí todas las hay carreteras que son huertos a los dos lados, es decir, y a veces en vez de ir por las nacionales vamos por esas carreteras. Yo veo cuadrillas y yo no sé si esa cuadrilla que vamos se a llama a los recolectores, yo qué sé.
En principio hay incluso documentos de seguimiento de la fruta, en el que el transportista debe llevar la fruta acompañada por los documentos adecuados. Pero eso no se lo digas a quien va a incumplir la ley. Si le pillan, me han pillado, me largo, me voy, me dejo la fruta y me voy al huerto de al lado. Porque desde luego, esa gente que han pillado, el castigo que tendrán será cero.
Y delante de esto, Pepe, ¿cómo está actuando la gente? Porque claro, tú hablarás con muchísima gente en tu entorno... Que se sienten o que quieren estar protegidos. Es decir, ¿qué habláis?
Mira, ese es el principio de un gran problema. Que no se cree... La gente con la que hablas y que le sucede esto o que le puede suceder esto, simplemente no confía en la justicia, no confía en las leyes, no confía... Y eso es muy grave. Eso es muy grave. Porque... la base de una democracia debería ser el cumplimiento de la ley. Y yo no dudo de que la jueza cumplía la ley. Entonces, llegó a la conclusión de que será que la ley no está bien hecha. Porque, desde luego...
Claro, me pregunta
a mí me enseñaron que la propiedad privada es propiedad privada.
Claro, pero mi pregunta es, y delante de esta anomalía... porque es los robos, o sea, los huertos siempre han estado igual.
Y las ocupaciones de viviendas, pero eso no son problemas. No son problemas porque, como normalmente no salen las noticias...
Sí, pero las ocupaciones salen más. Yo me refiero a los robos, en este caso de cítricos, que se están dando en la zona. ¿Cómo se protegen?
Si el campo no tiene puertas... Si el campo no tiene puertas.
O sea, os vais a dormir y decís, bueno, igual hoy me toca a mí.
Y si llega y te han robado algo, pues te han robado algo. Es así de triste. Es así de triste. Y periódicamente sale y ahora son melones y después son sandías y después son melocotones y después son cítricos y después es lo que sea.
O sea, que hay gente igual que está profesionalizada en esto, ¿no?
Porque a pesar de todas las leyes de la cadena alimentaria y de toda la trazabilidad de la alimentación, etcétera, 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 por lo visto, la aplicación de esas leyes no está prevista en la propia ley.
Claro, pero cuando te entra un camión con cítricos, por ejemplo, debe entrar en un almacén, digo yo, ¿no?
Es que también habrá...
¿Cómo le das salida a esos cítricos?
Vamos a ver. Sin duda, el 98% de quien se dedica a estas actividades lo hace con un paraguas legal. Sin duda. Pero a lo que voy es que el que es delincuente, a él no le van ni las inspecciones normalmente. Normalmente, si no estás fichado, ni te van. Entonces, hay almacenes que, por ejemplo, periódicamente, todos los años, hay un huerto que se ha recolectado y las de bajo calibre se han quedado en el árbol. Y en ocasiones, pues, hay una cantidad relativamente importante.
Sí.
Pues, hay... Y están teléfonos repartidos por ahí en los bares y en las fincas. Se limpian fincas, teléfono tal. El teléfono tal, a mí, y es un caso que me pasó en cierta ocasión, digo, vale, llegamos a un acuerdo, tú me limpias la finca, te llevas la fruta, me das tanto dinero. Digo, pero yo, antes de poneros a recolectar, quiero ver la documentación y los TC1 y la presentación de la gente, porque si no, yo soy el responsable.
Claro.
El trato se deshizo enseguida.
Es decir, que también uno tiene que saber que no tiene que alimentar esas ilegalidades, ¿eh?
Sí, pero este es un caso distinto. Es un caso, pero lo digo en el sentido de que es lo mismo que hablamos del urbanismo y de mil cosas. ¿Por qué hemos de denunciar los particulares cuando en teoría hay una autoridad que debería proteger a esas propiedades, en definitiva, y ese cumplimiento de la ley? Pues, desgraciadamente, tenemos problemas.
¿Cómo va la campaña?
Pues, vamos a ver. Dicen que hasta el rabo todo es toro.
Sí.
Y hablar en estos momentos de lo que va a pasar, pues, es realmente difícil y complicado. Pero sí que es cierto que había unas expectativas importantes. Porque, de hecho, y seguro que se ha comentado aquí y en cualquier medio de comunicación, los precios de compra en el campo durante el verano eran francamente satisfactorios en las variedades tempranas e incluso en la variedad reina de esta provincia, en la clementina de Nules. De hecho, por ejemplo, la clementina de Nules en fecha 30 de septiembre,
sí,
en la lonja de los cítricos, pues estaba del orden de entre 45 y 50 céntimos. El año pasado, en las mismas fechas.
Es que,
perdón.
Pepe, no lo estáis viendo, pero está consultando la documentación, porque él siempre viene muy documentado, ¿eh?
En las mismas fechas, en la mesa de la lonja de los cítricos de Valencia, pues estaba entre 35 y 48 céntimos, lo que este año estaba entre 35 y 50 céntimos. Después subió a 60 céntimos,
uh-huh,
y incluso más. En estos momentos, la Clemenules va a la baja, se ha puesto a los niveles de aproximadamente en la semana 47.
Uh-huh.
Vamos a ver. En la semana 40, que es la que corresponde a finales de septiembre, el 2024 estaba entre 35 y 48 céntimos.
Sí.
Y este año estaba entre 40 y 60 céntimos en la misma semana. Eso generó unas expectativas de prácticamente nunca se habían visto esos precios.
Uh-huh.
En estos momentos, en el 2024, en la semana 47, es decir, la semana pasada, hoy han salido los precios de esta semana,
sí,
y se mantienen los de la semana pasada. En el 2024 estaban entre 35 y 50 céntimos y este año están entre 40 y 50 céntimos. Es decir, lo que en el mes de septiembre eran unas expectativas
de que subiría, de que subiría estaban a 60 mucho, céntimos, hoy están a 50.
Hoy están exactamente al mismo nivel. Entonces, eso respecto a la clementina de Nules. Ya podemos hablar un poco de qué ha ocurrido con la con los cítricos de primerísima campaña, es decir,
sí,
los precoces. Todas las variedades que comentábamos la última vez que estuve,
sí,
que estuve aquí,
uh-huh,
que había la tira, que en teoría son para recolectar septiembre, octubre, pues esas que en general se compraron a los precios altos del mes de septiembre, pues han tenido muchísimos problemas. Y han tenido muchísimos problemas, a pesar de que es cierto que de tempranas hay un incremento de producción, pero en conjunto sabíamos que hay una disminución de producción en Comunidad Valenciana y en España, sobre todo comparado con años anteriores, y si nos vamos a 10 años atrás, muchísimo más. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que estamos denunciando desde hace muchísimo tiempo.
Con las variedades tempranas.
Con las variedades.
Ha habido muchísimos
con las variedades
problemas.
Que se recolectan en
septiembre
y octubre. ¿Qué ocurre? Que los mercados están llenos de variedades de terceros países, de final de campaña, y te llegan orris de África del Sur, que además. Ya están llegando sin aranceles y de todos esos terceros países de ultramar. Si vemos los informes, pues han llegado de Perú, han llegado de América del Sur, han llegado de todas partes y entonces su campaña prácticamente acaba a final de noviembre. Y que acabe a final de noviembre significa que pueden llenar incluso las cámaras. Es decir,
que las nuestras la agricultura, tempranas se
que, han la agricultura española, que la agricultura española, en general, no los cítricos, sino la agricultura española, tiene un problema básico y fundamental. Y es que hay una serie de tratados con terceros países que pregonan el libre comercio cuando no pertenecen a nuestro mercado, lo hemos dicho mil veces, un mercado es aquel que se rige por unas condiciones similares. Si tú estás en unas condiciones de legislación laboral, medioambiental, fitosanitaria, que no tiene nada que ver con nosotros, evidentemente no podemos competir con esos terceros países. Pero yo he llegado a este punto. Vuelvo a insistir en que para mí lo importante, si nos quedáramos ahí, dices, bueno, pues tenéis una actividad que en otros sitios se puede desarrollar a un precio más económico y a mí me darán de comer exactamente igual. Entonces, estamos defendiendo, da la sensación que estamos defendiendo al agricultor que se dedica a producir. Y a mí me gustaría hacer una reflexión. Estamos defendiendo a la sociedad en general, a la sociedad en general que come y que además necesita comer y que está buscando la autonomía en tierras raras, la autonomía en energía, la autonomía en una serie de cosas que no tiene y que a lo mejor es difícil que pueda tener y no sabemos a qué coste lo podríamos llegar a tener, y estamos perdiendo algo tan esencial para cualquier país, no para los agricultores de un país, sino para la sociedad de un país, como es la independencia alimentaria, la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, Europa la está perdiendo. Y a este paso, Europa, por una parte, comerá lo que no exige a los productores de aquí. Es decir, si hay que eliminar un fitosanitario porque crees que es peligroso, como poco que no entre la fruta de países que sí que están incorporando esos fitosanitarios. Pero es que independientemente de eso, esos terceros países no es la agricultura de esos terceros países. Son las corporaciones y los grandes fondos de inversión que están trasladando la producción de aquí a esos terceros países. ¿Y para qué? Para dominar al primer mundo, al llamado primer mundo, ¿con qué? Con la alimentación. Ahora están con los huevos. Ahora están con la carne de pollo. Ahora resulta que comer pollo, que era la carne que aún comía la gente de clase media, porque la clase media ya no aspira a comer lo que estaba acostumbrada a comer. Ahora resulta que tenemos problemas con los huevos, tenemos problemas con el pollo. Por supuesto, ya teníamos problemas con el marisco y teníamos problemas con el pescado y teníamos con los chuletones y con todo eso. ¿Qué vamos a comer? ¿Lo que vosotros vais a fabricar en fábricas y al final no tendremos más remedio que comer gusanos? Pues, señores, eso es lo que estamos defendiendo los agricultores, no nuestra actividad. Podríamos cambiar, o yo en mi caso, con la edad que tengo, podría cerrar la paraeta. Y de hecho, cerrándola estoy y transmitiéndola a mi gente que quiere continuar. ¿Qué es lo que estamos defendiendo? El que Susana y todos los que nos están escuchando puedan ir a un supermercado y tengan alimentos de calidad y a un precio adecuado. A un precio adecuado, a partir de que el productor pueda producir y tenga la satisfacción de poder competir con los que nos vengan a complementar. Es decir, aquí nos hemos cargado con las políticas, igual que habíamos empezado a hablar que hay robos porque probablemente hay unas leyes que no satisfacen a la sociedad porque la sociedad está insegura respecto a eso. También hay unas normas que hacen no que se desarrollen Marruecos y Mali y Senegal, sino que vayan los mismos de siempre a esos países, que son los mismos que han hecho unas leyes laxas para que las aprueben los políticos y que están endeudando absolutamente a todos los países sin importarles si les debe dinero, si se lo va a devolver o no le va a devolver, porque lo único que quieren es el dominio sobre las personas. Y el dominio sobre las personas en 1973, y lo hemos dicho muchas veces, ya lo predijo Henry Kissinger. Quien domina la alimentación dominará a las personas. Y entonces, lo que está ocurriendo, todo esto que son expectativas para que la gente siga, pero después nos lo cargamos, etcétera, 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 es la sociedad hacia la que vamos. Y como vamos hacia esa sociedad, no estamos defendiendo una actividad agraria, estamos defendiendo la alimentación de Europa. Y si no, no estarían en toda Europa todos los agricultores y ganaderos especialmente cabreados. Y es cierto, cada uno defiende su parcela.
Claro, esto es lo que me dicen a mí.
Pero,
lo que me dicen es
pero
que...
no nos damos cuenta de que como idea no estamos defendiendo nuestra parcela. Yo estoy jubilado y tengo una edad como para pensar no en dentro de 20 años, pero estoy pensando dentro de 20 años. Y dentro de 20 años, esos que dicen que estamos defendiendo nuestra actividad, que también, por supuesto, por eso ellos no están hablando en los términos en los que estoy hablando yo, sí. Y probablemente yo tampoco hablaría, uh-huh. Pero... Lo que hemos de ser conscientes es de que si perdemos esa soberanía alimentaria que tenemos a través de la preferencia comunitaria, porque esto es un mercado y nosotros somos absolutamente defensores de un libre mercado. En Europa todos jugamos con las mismas reglas, todos. Pero si uno viene de Egipto, ya juega con las reglas de Egipto. Y Europa no le pide que aplique allí, y no puede pedirle que aplique allí las mismas reglas que tenemos en Europa. Entonces, eso no es un libre mercado. Eso es un libre comercio que solo favorece a las grandes corporaciones, a los grandes inversores, a los que dirigen las políticas de los pueblos para que dicten unas leyes que entretengan al personal, porque es que a mí me da pena el poner un telediario de cualquier cadena y el 80% de las noticias son líos de los políticos. No cosas que han hecho los políticos para mejorar a la gente, sino si este es peor que el otro, si el otro es peor que uno, si... Señores.
Es que además los líos de los políticos se han convertido un poco en prensa rosa, porque interesa más con qué señorita o con qué señora ha estado, que incluso interesa más que cuánto se ha llevado calentito, que ya esto...
Y no solo eso, vamos a ver, para mí es más importante que el que se haya llevado o no se haya llevado, que se le aplique la ley, aquí paz y allá gloria. Lo que me saca de las casillas y no podemos tolerar como ciudadanos es que a uno le roben, lo denuncies y no haya castigo.
No procede. Pepe Llop, presidente, bueno, vicepresidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Gracias por haber venido.
A vosotros por dejarnos contar lo que no cuentan en otros sitios.
Lo que conquistará el mundo, pero ahí estaremos dispuestas a coger nuestro trozo del pastel. Hoy que nadie va a ganar nuestra salvaje, será una caravana en el desierto y saldrá de nuestra flaqueza energía que no teníamos. No pararemos a dormir, bailará.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Vols millorar les teues competències professionals i obrir noves oportunitats? La Diputació de Castelló t'ofereix un catàleg de cursos gratuïts pensats per a formar-te i ajudar-te a avançar en la teua carrera. Si estàs desocupat, emprens el teu negoci o gestiones una empresa, tenim el que necessites. Tallers de formació, ajudes per a l'alta del teu negoci i tot el suport necessari perquè les idees dels emprenedors es convertisquen en realitat. És la teua oportunitat per a créixer. Informa d'en www.agendaprovincial.com www.dipcas.es i descobrís totes les oportunitats que t'estan esperant. Diputació de Castelló, impulsant el futur.
Atenció, Vila-real. Tornem amb els vilabons. Enguany, amb un pressupost molt més gran, 200.000 euros. Compra els teus vilabons de 20, 50 o 100 euros a meitat de preu a la web bons.vila-real.es i utilitza'ls per a pagar a les tendes de Vila-real del 24 de novembre al 8 de desembre. Consulta les bases i els comerços participants en la web bons.vila-real.es. Comprar al comerç de Vila-real és gaudir de bons productes, més barats i, a més, fem poble. Ajuntament de Vila-real. Junts, Vila-real avança en comerç.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
En Saco Estudio de Arte creemos que cada obra cuenta una historia, la tuya. Descubre un espacio donde la cerámica y la pintura se entrelazan con la creatividad, la originalidad y la elegancia. Encarga piezas únicas hechas a mano para vestir con personalidad tus espacios o para regalar un detalle de artesanía único y exclusivo a esa persona tan especial. Además, en Saco Estudio de Arte contamos con uno de los talleres de enmarcación más completos, con las últimas tendencias en diseño y marquetería contemporánea. Visítanos en Carretera de Honda 95 en Villarreal. Síguenos en redes sociales o llámanos al 601-628-807. Saco Estudio de Arte, donde el arte te encuentra.
Sopla el viento de costado. Este invierno se hace agotador.
And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.
Estan escoltant la cançó, bueno, pues esta cançó és en record de Vicent Esteller, notari, perquè va ser l'última cançó que va cantar en la coral. És molt significativa, esta cançó era molt significativa per a ell. Ens han demanat que la posem així en la ràdio, i la dediquen els seus fills, i avui la ficaran a l'entrada de la església. En esta cançó recordem a Vicent Estellers, notari. Fins demà.
And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
I recordem que si volen dir-li seu últim adeu esta vesprà en l'arxiprestal de la ciutat de Vila-real, podran estar allí i, bueno, tindre aquest momentet per a dir-li ixe adeu.
What a wonderful world.